Voz Lignària, una exposició que romandrà oberta fins el 24 d'octubre, que gira entorn a la línia de la vida, escultures fetes amb més de 80 maderes diferents, explicades amb poesia. Si vols visitar-la, reserva la teua plaça a fundacióncaixarural.org. La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia, encara que estiga plovint una miqueta, sobretot així a Vila-real, on està situada la 92.2 de la freqüència modulada, ja sabeu, Ràdio Vila-real. Un abraç molt gran per a tots i totes. Avui és dimarts, 20 d'octubre, són les 12 i un minutet, tenim 21 graus i jo estic molt ben acompanyada per Víctor Rubió, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I per Maria Ventura, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Està plovisnant, no? Es diu plovisnant, està sí, està
xispejant, també
xispejant, és veritat. Està jo crec que es diu més està xispejant, és veritat. Víctor, sé que estàs ansiós, perdona-me, una exclusiva.
No, és que les grans nits de futbol plou.
Ah, sí?
Avui torna la Champions.
Uau. Avui torna la Champions i a quina hora juguen? Qui juga?
A les 9 juga el Sevilla en Londres contra el Chelsea i el Barça en casa contra el Ferencváros d'Hongria.
En casa juga el Barça?
Sense gent, però juga en casa.
Està la cosa com per jugar en Barcelona,
Pues diuen que la cabalgata de Reis me pareix que la van a fer sí o sí o sí.
Val, per això tu este matí ens preguntaves com anava allò de la cabalgata i tu estic dient... Víctor, què estàs dient de la cabalgata de Reixos? Sí, Maria.
És protocolari, protocol, que fins que no passe Halloween no es parla de Nadal.
Clar, però és que tots li miraven com... Ella anava tot el rato dient-nos. I és perquè, claro, tu ja has sentit que Catalunya sí que es farà, en Barcelona capital es farà ixa cabalgada, no?
Sí, diuen que com a mínim això ho volen mantindre, que aunque tinga que durar tota la vesprada per la distància de cada carrosa, que això sí que se té que mantindre.
Veuràs, és que a més en Barcelona la cabalgada sempre ha donat molt que parlar, perquè com des de que en este moment, bueno, des que canva del govern allí, la seva alcaldessa és molt popular per aquesta cabalgada que sempre és algo distinta a les demés a ciutats, no? Per lo plural que arriba a ser, no? Però anem a parlar d'esports, que era el que teníem que parlar, Víctor. No m'on anem als xismes, no? Parlem d'esports.
Bueno, el dijous torna també l'Europa League, que és on està el Vila-real. Ja tenim àrbit, és ucrania, se diu Sergi Boiko. En este tenim un precedent i vam guanyar 4-0.
Vale, perquè jo ja lo de l'apellido, no, com que no m'agrada molt, Sergi Boiko, no? Se mos queda en boicot, no mos farà boicot, no?
No. Boiko. I parlant del Vila-real... El CSD va dir el divendres que se pot jugar en dilluns i en divendres i el 2 de novembre, dilluns, el Vila-real jugarà a les 9 de la nit.
I jugarà dins, fora?
Ah, sí, en casa.
I jugarà a quina hora?
Contra el Valladolid a les 9 de la nit.
Vale, però com no té públic... És dir, com no té públic, no... Pues claro, el sentim per la ràdio, per lo tant...
Sí, va dir el CSD que al final, com ningú... intercedia ni res, pues se podrà jugar tots els divendres, 20 dilluns de la temporada, i el que sí que va dir és que l'horari de les 12 la 1 fins les 2 estarà protegit per al futbol femení, segona B i tercera. Que per ser el dissabte a les 12 debuta el Villarreal femení.
Uau, que bona notícia.
On tenim una campiona sub-18 d'Espanya que ho va aconseguir este cap de setmana en Tarragona, que és Salma Parayuelo.
Molt bona notícia, m'encanta. Me pareix que som lo millor, no? Que tenim lo millor.
Per aquestes coses tenim que ser notícia en el poble, per aquestes coses.
Vaja, i tant. I tant. Tu és que ja volies que ens adelantarem a la cabalgada de Reixos, però com que encara no podem donar ixa notícia. Víctor, alguna notícia més
sí,
de deports?
Sí, i després hi ha una que se mantindrà la temporada que ve, el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, i això és bona. El que sí que quasi segur perdem és que Bilbao anava a ser seu de l'Eurocopa, però apunta que només serà en un país i serà en Alemanya.
O sigui, que nosaltres ens quedarem sense este evento així, no?
Sí.
Quasi que enguany no ens vindria massa bé, no?
Bueno, depèn de la situació. Si la gent de fora poguera vindre, viatjar, i els comerços i els restaurants estiguin oberts,
clar, però
seria una injecció increïble per a Espanya en este any.
No és massa bon moment, eh? Jo pensé que, bueno, que se l'emporten enguany allí i quasi que per l'any que ve la recuperem. Víctor, Sanjem de Ports?
Bueno, això que avui és dia especial perquè tornen les competicions de futbol europeu.
O sigui, aquesta nit ho passaràs d'allò de
aquesta nit és de les que la tele fa fum.
Maria, dones notícies que són precis donar-les.
Sí, comencem en xifres Covid perquè la Conselleria de Sanitat ha notificat 10 nous contagis de coronavirus des del dissabte a la província de Castelló. No obstant això, Sanitat també ha comunicat 2 nous brots a Nules amb 6 positius i en el municipi de Tales amb un total de 14 casos de Covid. Cal destacar que des de l'inici de la pandèmia Tales només havia registrat 2 positius per coronavirus, malgrat que la Conselleria ha notificat només 10 nous positius. El butlletí del Departament de Salut de Castelló ha informat de 113 PCRs positius dels 557 realitzats durant el cap de setmana, una positivitat que suposa el 20,28% més. Quant a la pressió hospitalària, Sanitat ha comunicat que actualment hi ha 20 persones ingressades als hospitals castellonencs.
A mi me preocupa de lo que acabes de dir, els 14 positius de Tales que se poden convertir en lo que ha passat en Onda, en una transmissió comunitària. Sí. Quan hi ha un foc important, d'ahí és on ve una transmissió d'aquestes característiques.
Bé, però ara continuem parlant de xifres Covid, però amb bones notícies, perquè a la província de Castelló hi ha tan sols 34 grups de 24 centres confinats, la qual cosa implica que el 90,4% dels 249 centres educatius no tenen cap grup confinat i el 99,4% dels més de 6.000 grups d'aquestes comarques té classes presencials sense problemes, o sigui que el 90,4% de que estem correctes, que no ha suposat ningú mal de cap, diguem, pels centres educatius que no s'han tingut que confinar, pues la veritat és que són bones notícies perquè al llarg de la sisena setmana de curs s'ha determinat el confinament de tan sols 14 grups de 10 centres educatius de Castelló. S'han desconfinat 41 grups de 7 centres educatius i romanen confinats d'altres setmanes 20 grups de 14 centres educatius. O sigui que tranquils, tranquils, que encara que tinguem i patim i tinguem por a l'hora de com està la situació als centres educatius, pues des d'ací els diem que està bé, Susana.
Els centres educatius la veritat és que s'estan lliurant molt, molt bé. Veuràs, hi havia un comunicat d'ací de la policia local de Villarreal a un dia, pues això, que se publica una tercera pròrroga sobre mesures Covid en la Comunitat Valenciana, és a dir, que se prorrogava noves mesures, i en els comentaris hi havia un que em llamava poderosament l'atenció d'uns que li contestaven i era que tampoc hi ha distància, clar, parlen de la distància de les terrasses, dels ocis nocturns, i claro, ells el que ens diuen és a Mercadona, a Consum, a Salera, ai, en els supostos, esta gent no està no està respectant aquestes mesures, és a dir, és el que la gent li sorprèn, que tu després vas a un gran hipermercat o un supermercat i la gent no té aquesta prudència que té que tindre, per exemple, en les terrasses.
Això sí que és veritat, perquè quan tu estàs fent la cua, diguem, pa' un dels caixers d'aquestes superfícies comercials, sí que és veritat que tampoc respectes tant i tant, i inclús quan passes pels seus corredors, no, per agafar els aliments o els productes que tu necessites, tampoc tens la distància necessària per no xocar-te, no?
Perquè fíjate, diu, se prioritza el consum en mesa, no obstante, se podran habilitar zones de barra per al consum sempre que se garantice esta seguretat. La distància física és d'un metro i medio entre clientes. El grupo de clientes o grupos de clientes. Esos grupos de clientes serán de máximo 4 personas. Los establecimientos, servicios de hostelería y restauración deberán cerrar no más tarde de la 1. Es decir, el que nos demanen en els restaurants i puestos de oci, després anem als hipermercats i als supermercats i no ho estem respectant. I era un dels comentaris que li posaven a la policia local, bueno, en el Facebook he vist aquests comentaris i que realment en crida l'atenció, eh?
Sí, Susana, i aquí també li tindrien que cridar l'atenció un poquet és als joves, perquè en els últims 10 dies els agents han incoat quasi 60 expedients sancionadors per consumir begudes alcohòliques al carrer a Castelló. En concret, durant el pont del 9 d'octubre es van imposar 39 denúncies i entre el dijous 15 i diumenge passat 18 d'octubre es van practicar altres 20 botellons. A més, en els mateixos districtes en els quals es van detectar botellons, es van obrir 16 actes per vulnerar l'ús obligatori de la màscara, de la mascareta, o excedir el nombre permès de reunions, per exemple. A causa de la multiplicació de botellons a Castelló, CESIF reclama major nombre de professionals i una millor organització interna en el col·lectiu dels policies locals.
Clar, i després els veïns ens envien, així ens protesten, ens envien correus dient-nos al carrer X, tots els dies a les 10 de la nit n'hi ha un grupet de xiquets de 15 anys. Què fas? Crides totes les nits a la policia? En teoria la policia local hauria d'estar pegant voltes per el poble i d'alguna manera anar controlant per sectors. No sé, n'hi ha poblacions que sí que estaran ben sortides de policies locals i a millor n'hi haurà poblacions que no en tindran tants i per tant no poden cobrir també el poble, no?
Correcte, Susana. Si te pareix bé, ens n'anem a Onda, deixem a banda un poquet el tema del Covid, perquè l'Ajuntament ha adjudicat la rehabilitació de 3 cases del centre històric per cedir-les a famílies necessitades. O sigui, me pareix una molt bona notícia. L'Ajuntament ha invertit més de 335.000 euros en aquesta inversió per poder ajudar a aquestes persones i també rehabilitar el casc antic de la ciutat.
Això era una cosa que veníem parlant últimament en el meu entorn, i és que sí que és cert que tots els cascos antics acaben convertint-se en guetos. La gent se'n va i acaben estant, bueno,
molt deteriorats.
I gent que inclús aplega a ocupar aquestes cases, eh? Entonces, ahí sí que haurien de fer els ajuntaments un esforç per rehabilitar tots aquests centres i cascos històrics per a que no acaben convertint-se en un niu de rates, no?
I
de...
Sí, i també que estiguen abandonats, diguem, no? Perquè recordem que existís el despoblament rural, però també existís el despoblament urbà en els centres de la ciutat, perquè són molts que cada volta preferixen, diguem, l'extraràdio, no? Per estar en les seues cases, perquè són noves vivendes i no es rehabilita el que és el centre urbà dels pobles.
Entre altres coses, perquè les cases en el centre dels pobles han costat sempre caríssimes i la gent ha optat per anar-se'n fora i al final els cascos antics s'han deteriorat de tal forma que és que ara ja la gent és que no vol viure.
No, correcte. I si voleu, acabem així a l'Ajuntament de Vila-real, perquè ja ha establit un protocol especial per garantir el compliment de les mesures de seguretat i prevenció del Covid durant les visites al cementeri a motiu de la festivitat de Tots Sants de l'1 d'octubre. El cementeri estarà obert perquè totes les persones que així ho desitgen puguen visitar els seus difunts amb control d'aforament i mesures d'higiene. Així mateix, com és habitual, també hi haurà un reforç especial de l'autobús urbà gratuït per a facilitar els desplaçaments fins al recinte els dies 31 d'octubre i el 1 de novembre, mentre que el diumenge 1 de novembre s'oferirà la tradicional Eucaristia també al cementeri, complint amb les limitacions d'aforament i mesures de prevenció.
Ja sabem els horaris de l'autobús?
Per el moment no.
Bueno, pues ens posarem en contacte a veure quan es poden facilitar lo antes possible i els horaris perquè la gent pugui anar i vindre en l'autobús al cementeri d'esta població de Vila-real, com també ens posarem en contacte amb les demés poblacions a veure si posen mitjà de transport perquè la gent el pugui utilitzar. Pues hasta així hem arribat en aquestes notícies que els han portat avui. Gràcies, Víctor.
De res.
Maria, te pareix que posem unes cunyetes de publicitat i recibim el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes. ¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Descubre el nuevo Hyundai i20. Con lo último en tecnología SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios, preparado para ti. Llévatelo por 60 euros al mes. Financiando con Hyundai Finance a través del Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2020. Más información en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal. Porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
Pensar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer.
Y hoy tenemos para hablar de la actualidad política al diputado autonómico del PSPB, Carlos Laguna. Buenos días.
Buenos días, María.
Bueno, Carlos, yo creo que primero vamos a empezar dándote la enhorabuena, ¿no? Porque el Scorch ya ha aprobado ese programa de labora juvenil del que nos hablaste hace un tiempo y que yo creo pues que ayudará a muchos jóvenes a encontrar, ¿no?, su lugar en el mundo laboral. Cuéntanos un poco de qué consiste este programa.
Muy bien, bueno, pues realmente lo que me aprueba el Scorch es eso, una proposición no de ley para proceder a lo que es una revisión de la estrategia de empleo juvenil de la Valent Joves. Y no es que lo estén haciendo mal, sino todo lo contrario, porque está dando resultados. Uh-huh. Vamos a ver aquí, cuando el Botanic llega al gobierno, al gobierno valenciano, había más de un 50% de paro juvenil, más de un 50% de paro juvenil. A finales del año 2019, en el último trimestre, se había conseguido reducir el paro juvenil al 26%. Y la lástima, la pena, ha sido que la COVID ha truncado todas las expectativas que teníamos y, lamentablemente, en este momento, dada la situación económica por culpa de la pandemia y de la situación sanitaria, pues hemos vuelto a un 40%.
Sí,
Dime, María.
No, sí que es verdad que ahora los ERTEs, ¿no?, que habían salvado un poco la solución, sí que es verdad que ahora esos ERTEs, pues desgraciadamente se están convirtiendo en ERES, ¿no? Y que sí que están empezando a verse pues los primeros efectos de esa crisis económica en grandes empresas.
Claro, pero es que efectivamente, pero además tenemos una paradoja, y es que se está recuperando el empleo de los mayores de 40 años en un 87%, y sin embargo el empleo de los jóvenes cuesta muchísimo, solamente un 17%, y menos mal que están los ERES, que en muchos casos, como sabes, que mientras una empresa esté en un ERE no puede despedir a nadie, ¿no? Pues de alguna manera se está protegiendo también esos nichos de empleo que hay de jóvenes. Entonces, lo único que queremos es que no pase como en la crisis de 2008, que las medidas para los jóvenes llegaron tarde y mal. Se pusieron en marcha pues después de los 5 años para intentar la vuelta de los jóvenes al mercado laboral. En este sentido, te tengo que decir, vamos, es una obsesión, pero una auténtica obsesión por parte del Consejo, recuperar los niveles de empleo que teníamos y puntualmente también los de los jóvenes. Porque es una lástima que los jóvenes pues no pueden emprender un proyecto de vida, lamentablemente. Les cuesta muchísimo emanciparse. 4 de cada 5 jóvenes valencianos no se pueden emancipar. Y tenemos que revertir absolutamente entre todos, a base de esfuerzo y trabajo, esa situación. Por eso lo que pedíamos, de alguna manera, a través de esta proposición no de ley, pues es fortalecer las medidas que mejoren la calidad en el empleo de los jóvenes, que otro tema es la gran precariedad, la temporalidad, y bueno, eso no puede ser, ¿no? Y pedimos también potenciar la acción de la inspección de trabajo para que se controlen precisamente los puestos de trabajo de los colectivos más vulnerables, ¿no? Especialmente los que afectan a las personas jóvenes. Sabes que muchas veces que las condiciones son paupérrimas y claro, el joven pues muchas veces tiene miedo de denunciarlo porque, bueno, pues porque lo echan o porque toman represalias, y todo eso, vuelvo a repetir, hay que revisarlo. Lo mismo que los cursos de formación, hay que adecuarlos pues al aspecto novedoso laboral que se nos viene encima con la inteligencia artificial y lo que puede ser pues la economía verde, lo que puede ser la robótica, incluso la atención a personas, los cuidadores. Es que estamos ante un panorama que dentro de muy poco se van a potenciar ese mercado y va a haber muchísima más demanda también, y como respuesta a lo que nos pueda quedar de secuelas de la COVID.
Es asegurarles, pues eso, una formación segura para que encuentren trabajo después de que acaben sus respectivos estudios, ¿no? Porque dijéramos que a lo mejor ciertos sectores pues están más explotados y hay menos opciones de empleo que en otros que a lo mejor no les prestamos tanta atención, pero que también están ahí, también es una posibilidad de trabajo. Y además lo de las inspecciones de trabajo, porque es verdad que en muchas empresas hay fraudulencias, ¿no? Sobre todo con el tema de los becarios, que al fin y al cabo acaban haciendo pues el trabajo normal de un empleado, ¿no? Que es un poco, salvando mucho las distancias, lo que están denunciando actualmente los MIR, ¿no? Que acaban ocupando durante sus años de formación, acaban ocupando, ¿no?, un servicio, un empleo por la mitad de precio, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, pues en ese sentido vamos a volcar absolutamente todos nuestros esfuerzos, porque bueno, los jóvenes son el presente y el futuro. Y no podemos permitirnos el lujo de que se nos vayan fuera como se nos fueron 2 millones y pico en la otra crisis. Hay que mantenerlos aquí, hay que tenerlos aquí con nosotros.
Sí, esta proposición de ley salió, diputado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas.
Pues afortunadamente salió con el respaldo de 4 grupos y con la abstención, es decir, votaron sí 4 grupos y la abstención de 2 grupos políticos que se pueden considerar un sí también, ¿eh? Entonces yo creo que en ese sentido quiero agradecerle a todos los grupos del arco parlamentario político de las Corts Valencianes el que ninguno se opusiese a lo que es la proposición no de ley, lógicamente en el debate, hubo sus críticas por parte de algunos grupos, pues bueno, en contraposición pues también se expusieron los razonamientos de por qué se estaban haciendo, o a mi juicio se están haciendo las cosas bien. Este año, pues por ejemplo, se han hecho 108 cursos de formación, perdón, en tres años, 2018, 19 y 20, por un valor de cerca de 5 millones de euros, ¿no? Con infinidad de cursos que de alguna manera fueron diseñados por técnicos que durante mucho tiempo estuvieron estudiando y dándole forma a lo que son las necesidades del mercado laboral en la Comunidad Valenciana e incluso por comarcas.
Sí, cambiando un poco de tema, diputado, enhorabuena por esta proposición, que la verdad es que en eso se trata, ¿no? Hacer política, hacer futuro, porque es necesario. En otro orden de cuestiones, ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunió con el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ¿no? Para hablar sobre esos futuros presupuestos del 2021. No sé si nos puede comentar un poco de cómo fue esta reunión, si ha habido buena consonancia entre ambos.
Bueno, vamos a ver, la política es consenso, la política es diálogo, la política es mano abierta para con el que está enfrente de ti en un momento determinado, está la oposición, pues intentar llegar a acuerdos, eso es la política. Muchas veces yo digo que es mejor acuerdos de pasillo que no discusiones en lo que pueda ser la tribuna, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, yo no estuve, pero la impresión es buena, porque escuchando las
declaraciones,
las declaraciones de Toni Cantó, del líder en este caso de Ciudadanos de la Comunidad Valenciana, él salía contento, decía que el presidente de la Generalitat le había, digamos, prometido llevar a cabo una serie de cuestiones que él le había planteado, entre ellas una auditoría para ver las necesidades administrativas y que pueda tener la Generalitat, y creo que eso, pues bueno, es por el buen camino, por donde se va. Además, salimos, hay que recordarlo, de una comisión de reconstrucción a cuyas conclusiones se adhirieron todos los partidos menos unos, entre ellos, bueno, pues fue Ciudadanos, hasta el propio Partido Popular, quienes firmaron todos aquellos acuerdos, y en base a esos acuerdos, que es lo que nos deriva luego a 410 planes del ACEMNOS, que son los que se pretenden aplicar en las tres provincias, con esos 21.000 millones hasta el año 2027 que ha anunciado el presidente Puig, y que a Castellón nos van a corresponder 2.500 millones, creo que es bueno, muy bueno, que se puedan llegar a acuerdos con la oposición para trabajar conjuntamente, porque estamos en una situación tan delicada que aquí tenemos que arrimar todos el hombro. Aquí tenemos que coger todos el pico y la pala y hacer un hoyo, no para enterrar a nada ni a nadie, no, para sembrar y que germinen frutos con el trabajo de todos.
Pues eso, esperemos que finalmente esas negociaciones, pues que también cuenten con el apoyo, ¿no?, de sus socios de gobierno del Pacto del Botánico, que al principio no veían con muy buenos ojos este acercamiento entre el Partido Socialista y Ciudadanos. No sé ahora cómo están, bueno, esos trámites.
María, yo muchas veces digo que la clase política no es ni más ni menos que la, pues la representante de la sociedad que tenemos, ¿no? Pues cuando hay discrepancia de pareceres, pues a veces es bueno porque sale la luz, ¿no? No se pueden tomar tampoco decisiones, digamos, de una sola catadura. Es bueno ese debate, porque al final de un debate entre tres socios de un gobierno, pues es lógico que cada uno pueda tener su punto de vista y que se lleguen a punto de inflexión que beneficien pues a lo que es la ciudadanía. Si estamos en las reuniones de escaleras y hay tres o cuatro vecinos que empiezan a plantear que si yo quiero el macetero así, lo quiero de esta manera, bueno, pues al final hay que llegar a un acuerdo para que todo el mundo esté contento cuando entre por ese portal, ¿no?
Sí, al final el mundo y la sociedad nos regimos por el diálogo, ¿no?, y por llegar, pues eso, a acuerdos firmes, ¿no? Diputado autonómico del PSPB, Carlos Laguna, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber hablado de toda la actualidad autonómica.
Muchísimas gracias a vosotros una vez más.
Le gana lo bueno que me das.
empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Reciclar és la nostra responsabilitat. Fem-ho bé. Recorda, envasos de plàstic i llaunes al groc, vidre al verd, el paper i cartró al blau, però compte, si està banyat amb oli o aigua, va al marró amb l'orgànica. Consulta www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Y ahora vamos a hablar en un catequista, pero este catequista es para jóvenes y para adultos. Ella es José Vicente Gómez. Buenos días, José Vicente.
Hola, buenos días, Susana.
Mire, yo a veces me pregunto si las catequesis solamente son para niños o también pueden recibirlas jóvenes y adultos. Por eso quiero que usted nos hable de esta catequesis que van a impartir o que ya están impartiendo, porque creo que empezó anoche, ¿no?
Sí, empezamos ayer la primera catequesis y son unas catequesis que son para jóvenes y adultos en general, a partir de 14 años y no hay límite de edad, uh-huh. Porque el fundamento de estas catequesis es que todos podemos escuchar la palabra de Dios, todos juntos, no hay barreras. Estas barreras, Jesucristo se encarga de romperlas, las barreras que hay entre jóvenes y mayores, hombres y mujeres, por nuestras diferencias, pues estas barreras Jesús es capaz de romperlas.
Esta catequesis, concretamente ustedes la imparten en la Concatedral de Santa María, ¿no?
Sí, la impartimos en un salón con las medidas higiénicas sanitarias que nos han marcado, y dependiendo del aforo, pues lo hacemos en una sala más grande, o incluso si viniera mucha más gente, pues lo haríamos en el templo.
En este caso, esta catequesis, ¿qué podemos obtener o... cuando alguien se plantea el ir a una catequesis y ya pues es una persona adulta, ¿qué espera de esto?
Pues estas catequesis se basan sobre todo en ver la situación actual de la Iglesia, cómo hemos llegado aquí, un poco dar una explicación y ver el origen de dónde han salido estas catequesis y ver el sufrimiento de la persona y que Dios actúa en su vida. Y nosotros lo que hacemos es, ¿por qué podemos hablar de esto? No como una teoría, sino como una experiencia vivida nuestra. Por eso podemos ponernos delante, no sin ninguna pretensión, sino porque esta experiencia la hemos vivido, que Dios nos ha querido tal como somos y nos quiere. Y este es el fundamento principal de estas catequesis, es la buena noticia del Evangelio que va al corazón del hombre, que es que Dios te quiere tal y como eres. No tienes que hacer nada especial. Es verdad que todos somos pecadores, todos a veces nos pensamos que somos mejor que los demás, a mí me ha pasado. Y entonces Dios ahí actúa. No tienes que hacer nada en el sufrimiento de la persona. Todos tenemos sufrimiento. Todo ser humano viene acompañado con un sufrimiento, da igual que seas el más rico del mundo o el más pobre de la tierra. Y entonces es el mensaje de Jesucristo, que nos acompaña con su Espíritu Santo, el que va interviniendo en el corazón de cada persona.
¿Esta catequesis está prevista que dure aproximadamente cuánto tiempo?
Pues son unos 2 meses, son 15 catequesis. Y aunque cada una tiene versa sobre un tema, pero tiene un hilo conductor, que es este querigma, es este anuncio de la buena noticia.
¿Y los días que puede asistir la gente a esta catequesis?
Pues estamos haciéndolo lunes y miércoles a las 8:30 de la tarde. Y dura sobre 45 minutos, una hora más o menos, cada catequesis.
Esta catequesis empezó ayer, que era el primer lunes. Pero si hay alguien que nos está oyendo y quiere sumarse a escucharles, puede hacerlo sin ningún problema, no tiene que existir desde el primer día.
No. Son unas catequesis abiertas, incluso si vinieran el cuarto o el quinto día, lo hemos hecho así y pueden venir cuando quieran. Lo que sí que recomendamos, porque como hay un hilo conductor, es que si no han escuchado las primeras, pues al año siguiente que volvemos a hacerlas, pues les invitamos a que vuelvan a escuchar las que se han perdido.
Si usted tuviera que decirle a alguien por primera vez que vaya a una catequesis, ¿qué argumento le diría? ¿Por qué tiene que alguien ir por primera vez a una catequesis para saber lo que esto les puede ofrecer?
Hombre, que tenga que ir no es sino es una invitación a ver, a conocerse a sí mismo. Esas catequesis ayudan realmente a ver quién soy yo, a conocerse a sí mismo, quién soy yo y quién es Dios para mí realmente. O sea, conocer a un Dios más personal, no un Dios que está ahí en el cielo, que Él está en el cielo y nosotros en la tierra y no se preocupa de nosotros, sino que Dios está en la historia de cada persona y se preocupa. Lo que pasa que, claro, Dios no hace las cosas como nosotros. Ahí está el dilema, sino que Él tiene una forma de hacer las cosas superior, y es descubrir el amor de Dios en tu historia personal, en los follones del trabajo, en el sufrimiento con tu mujer o con tu marido, en los problemas con los hijos, ahí ver a Dios, que ahí está apoyándonos y queriéndonos tal y como somos.
Es decir, que usted invita a la gente a que vaya a una catequesis para conocer qué función tiene el ser humano o qué interacción tiene el ser humano con Dios, ¿no?
Efectivamente, el mensaje principal es esta buena noticia, que Dios no es un Dios que nos ha dejado aquí en la tierra para que nos apañemos, para que intentemos ser buenos, porque buenos todos tenemos, hacemos acciones buenas y acciones malas. Buenos, eso de buenos y malos, pues es más en las películas, pero la realidad es que Dios está detrás de cada persona, pero es un Dios que es un caballero y nos deja libres si tú quieres conocerle, él se deja conocer, pero si tú no quieres, no va a quebrantar tu libertad. Es un Dios que actúa con libertad. Entonces, si tú quieres escuchar el mensaje, pues Dios ahí habla contigo.
José Vicente, para la gente que quiera sumarse a esta iniciativa, para la gente que quiera conocer lo que Dios tiene preparado para él, el próximo día que se imparte la catequesis,
¿sí?,
será el miércoles.
El miércoles a las 8:30 de la tarde en los salones parroquiales de Santa María.
Muy bien. Pues José Vicente Gómez, muchas gracias por habernos atendido y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Estaré más tiempo sin saber qué siento.
Estás a la 92.2 FM.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar con
I ara volem saber com va anar ahir aquesta concentració que van fer des de l'Associació de Peluquers de Castelló i per això tenim el seu president Adolfo. Molt bon dia, Adolfo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Adolfo, ¿cómo fue la concentración ayer que tuvo lugar en Castellón? ¿Hubo repercusión?
Bueno, sí, la verdad es que hubo bastante repercusión. Fue una concentración bastante pacífica. Estuvimos bastantes distanciados unos de otros con los carteles, pues, reclamando pues lo que es la volver a través del tipo de reducido de IVA que nos dio el ministro Montoro en su día del Partido Popular y que luego más tarde el Partido Socialista pues en el 2017 nos aprobó la PNL y estamos exigiendo pues un poquito pues ese tema, ¿no? Uh-huh. De que vuelva a través del reducido, o sea que lleven su acometido como la promesa que nos hicieron, pues que la cumplan, más ahora con lo del COVID que está pasando.
¿Hubo alguna representación de algún concejal, alcalde, diputado?
No, éramos los profesionales directamente nosotros. Sí que vinieron representantes del sector de la peluquería, representantes de productos de peluquería y demás. Es una nota llamativa, pues que se han unido también a nosotros. También es de agradecer por parte de estas empresas que nos suministran. Pero bueno, realmente no han venido nadie, éramos nosotros los que tenemos que concentrarnos.
Pero al final, los que tienen que aprobar esta ley, porque sigue siendo un proyecto de ley, son los políticos. ¿No hubo ningún partido político que estuvo presente en esa concentración de ayer?
No lo hubo. Hoy, no obstante, ya tenemos hora, porque tenemos que pedir cita previa, lógicamente, para entregar el documento del manifiesto que hicimos ayer. Uh-huh. En el registro de Hacienda, de la delegación de Hacienda de Castellón, así como lo están haciendo pues todas las provincias de España, porque uh-huh. Nosotros somos una más que nos hemos sumado a la concentración y a reclamar la bajada del IVA y pues eso, claro.
Hubo, supongo que este manifiesto irá firmado por cada representante de cada provincia, supongo, ¿no? De peluquería, sí, sí, sí. Cosméticos, que también.
Correcto.
También hablábamos que no solamente era el gremio de peluqueros, sino el gremio de esteticiens también se sumaban a esta manifestación, ¿no?
Sí, sí, de hecho nuestro gremio abarca todo el sector, abarca la peluquería y la estética, y entonces estamos ahí ubicados. Y luego la patronal del sector también engloba también a la peluquería y la estética, aparte de que está FANAE y ANEIT, que ANEIT es la que engloba todo, FANAE es solamente estética, uh-huh. Y ANEPEINTE pues es la otra parte de la patronal, que es cualquier profesional, tanto de la estética como de una peluquería, que quiera ubicarse de alguna manera independiente. Eso es lo que forma la patronal, ¿vale? Nosotros estamos con el apoyo de la patronal y la alianza es una organización que engloba a todo el sector de la peluquería, incluso redes sociales, incluso distribuciones de productos de peluquería y demás, y todas las peluquerías profesionales de toda España. Eso es la alianza, entonces estamos un poco pues con ellos también en ese avance de hacer que los políticos vean ya unas posturas que sí que tienen que ponerse las pilas y ayudarnos en el sector. Que lo estamos sufriendo bastante.
¿Usted le consta si las tres provincias estaban unidas o han hecho manifiestos, sí, tanto en Alicante como en Valencia?
Sí, sí, en Valencia se hizo en agosto. Tengo entendido que también se ha hecho en Alicante y se van a hacer también en Valencia más posteriormente, claro, por supuesto. Hoy también había una iniciativa por parte de una... de un grupo de peluqueros de la peluquería de Cataluña,
sí,
que quiso hacer una protesta, que no sé con qué finalidades, no decimos que tenga alguna finalidad de buena, que es cerrar la peluquería en protesta por el tema del IVA, ¿no? Entonces, claro, nosotros pensamos que no es el momento más adecuado de cerrar el negocio, sino de sí que cerrarlo.
Sí, creo, y anteriormente estuvimos hablando con su compañera, con la tesorera, que a lo mejor sería quizá un momento para que lo declararan como un servicio esencial, ¿no?
Ah, sí, 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 correcto. Entonces, claro, nosotros en ese sentido sí que ayer pues vinieron de distintas partes de la provincia de Castellón a la concentración, cerrando su negocio para unas horas. Pues también perdiendo también los kilómetros que han hecho y sus privacidades en algunos casos también, pues han tenido que dejarlo por estar con nosotros. Entonces también agradecer al sector que se ha unido con nosotros y luego también un llamamiento también a la unidad del sector de la peluquería y la estética, que están un poco desunidos, no saben dónde van, ni saben ni que existimos. O sea, existe una patronal que te abarca a ti, que eres el que... Tú tienes que ver quién es el que te está haciendo las cosas, el que está luchando por ti, y no se tiene que ir libremente por ahí, porque no vas a conseguir nada. Una peluquería o un centro estético que vaya por libre, que pasan de asociarse, pasan de que existe un gremio, pasan de que existe una patronal, cuando sí que existe, la patronal está ahí, que es la que te hace el convenio de peluquerías y de estética, de masajistas y demás. Eso estamos figurando ahí. Entonces, me parece increíble que muchos profesionales se descoloquen, o sea, aparte de lo que es el sector, cuando el sector sí que está. Es muy importante que estemos unidos ahora, más que nunca.
Sí,
que hay un llamamiento a los que no están, que estén, que por lo menos que sepan que estamos ahí, en la Asociación del Gremio de Peluquería de Castellón, que abarca toda la provincia y estética, pues que sepan que estamos ahí y que sepan que nosotros estamos con la patronal del sector, pertenecemos también a la patronal del sector, que es muy importante, del cual yo soy el tesorero de la Asociación Nacional de Peluquerías, casualmente.
Esto es algo que el que nos esté oyendo en este momento y no sepa a quién dirigirse, es un buen momento para que usted le diga cómo ponerse en contacto con ustedes para que se sientan defendidos, para que sientan defendidos sus derechos. ¿Cómo se podrían poner en contacto con ustedes?
Pues mira, en la asociación se llama GP en Procas, la Asociación del Gremio de Provincia de Peluquería Estéticas y Maquilladoras de Castellón. Bueno, si quieres que te deje un teléfono, te lo puedo dejar. Y si no,
sí.
Un correo electrónico, GP en Procas, es con letra, es G de gremio, P de peluquerías, M de maquilladores y Pro de provincia de Castellón, GP en Procas, uh-huh. ¿Vale? Entonces, @gmail.com o al 607-565275, que yo soy el presidente y podría atender también pues cualquier petición o solicitud o información que necesitaran referente a lo que es el sector de la peluquería y de la estética.
Porque usted, Adolfo, también es una persona que en este sector tiene una dilatada experiencia. Usted es gerente de una peluquería, ¿no?
Sí. Yo llevo ya 35 años en el sector de la peluquería. Llevo mi propio negocio hace 35 años. Y bueno, pues la verdad es que sí, me ha preocupado muchísimo pues todo lo que nos ha ocurrido con la subida de IVA. Hemos mermado también pues el tener más empleados en el negocio, puesto que no puedes llegar no puedes abarcarlo, porque tanto IVA, pues también, si no tuviéramos tanto incremento en el IVA, porque somos servicios, además somos un servicio, son servicios de peluquería con impuestos de lujo, cuando somos servicios esenciales. Además, se ha visto claramente que en el confinamiento nosotros tenemos los servicios de peluquería a domicilio, sí, y fuimos los primeros en la desescalada. O sea, somos un sector que realmente somos necesarios. De hecho, los primeros días después del confinamiento, pues las peluquerías estaban súper llenas. O sea, la gente estaba desesperada para cortarse el pelo y asearse. Estaban súper mal. La gente se había cortado el pelo de malas maneras, habían tenido malas maneras, trasquino por todos los sitios, algunos con el pelo largo. O sea, la gente tenía una necesidad de cortarse el pelo impetuosa. Luego, ahora mismo, pues esto ya ha bajado, ya estamos en la normalidad. Incluso ahora tenemos un retroceso, porque claro, las medidas que tenemos higiénico-sanitarias en los locales y los aforos que tenemos que cumplir con las normativas para la pandemia que estamos pasando, pues las pérdidas de tiempo y las pérdidas y de costes, pues no es lo mismo que antes. No podemos atender a la misma clientela que antes, no podemos tener a dos clientes al mismo tiempo atendiéndoles, tiene que ser uno por profesional, con distanciamiento, además entre ellos, uso de mascarillas. Ahí sí es importante que el sector no tiene que bajar la guardia, que tenemos que tener la FFP2 siempre puesta en la boca tapando, puesto que las higiénicas no son recomendables para nosotros, porque en algunos de los casos, tanto en la peluquería femenina como la masculina, como en la estética, el cliente o clienta se va a quitar la mascarilla en algún momento para hacer algún tipo de un maquillaje o una depilación de labios o una pieza de cutis o una afeitada de una barba, además, y entonces nosotros ahí sí que tenemos que estar protegidos. Si tenemos una quirúrgica, nos podemos contagiar. Me doy cuenta que muchas peluquerías que paso por aquí, a veces con el coche, que están utilizando las quirúrgicas, y entonces es contraproducente hacer esto. Y también veo que hay peluquerías que también me preocupan muchísimo, sobre todo peluquerías que vienen de personas que la regentan de fuera de otros países, que vienen aquí sin saber qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, porque nosotros desde la patronal y desde el gremio de peluquería de Castellón sí que decimos lo que se tiene que hacer, pero ellos no lo saben, y vemos que clientes están sin mascarilla, ellos con las quirúrgicas bajadas hasta la nariz, o sea, que se le ve la nariz y todo, clientes detrás en la espera sin tener el distanciamiento correspondiente, en locales muy pequeños. La verdad es que me preocupa mucho, ya no el precio, porque el precio sí que también influye, porque vienen aquí, tampoco saben qué es lo que tienen que cobrar, y ellos vienen de otros países que se piensan que allí, como cobraban muy poco aquí, pues multiplicado por lo que allí hacían en su país, pues parece que se van a hacer de oro. Pues no, aquí es que estamos en una línea diferente a la que es en otros países. Entonces hay que respetar un poco también ese nivel de precios que han roto en el mercado y han hecho también muchísimo daño al sector. Sobre todo cuando el IVA nos subió, el señor Montoro, pues que nos subió al 21%, afloraron ese tipo de negocios con muy bajo coste, sin saber por qué. No se puede asumir. En peluquerías que hay 3 o 4 empleados y están toda la semana trabajando, no sé cómo se puede vivir así. Bueno,
en este caso hay que regularizar las cosas. Adolfo, presidente de Gempenpocras, Procas. Es que el nombrecito es...
Gempenpocras. Gremio de peluquerías estética maquilladores provincia de Castellón.
Muchas gracias.
Es un poco complicado, pero es así. Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Muchas gracias y muy buenos días.
Adiós, adiós.
Estás a la 92.2 FM.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Fer un ús responsable i solidari de l'aigua és feina de tots. Aplica uns consells bàsics per estalviar aigua en el teu dia a dia, com dutxar-te en compte de banyar-te, i contribuís a garantir el proveïment a la província. L'aigua és vida. Cuidem-la. Diputació de Castelló.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 964 53 11 14.
Podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? ¿Te asusta la idea? Decirte quisiera algo que te haga sentir bien.
I ara tenim en nosaltres a la portaveu del grup municipal per Compromís, Maria Fajardo. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Maria, tenim o som notícia per la plaça de Bous i vostè precisament avui ho ha denunciat públicament, no?
Sí, nosaltres ja ens vam posicionar en el seu dia, després d'assabentar-nos de la decisió de plantar una plaça de bous portàtil al jardí de Jaume I, ja ens vam posicionar en contra, però donat que aquest cap de setmana hem sigut notícia arreu de l'estat espanyol, en totes les televisions, precisament per aquest tema, doncs pensàvem que era altre moment per a eixir nosaltres i continuar denunciant que no... que considerem que no és el moment de fer estos esdeveniments.
Clar, però ja portàvem unes quantes setmanes fent cada cap de setmana estos actes taurins. El que ha passat este cap de setmana és que hi ha hagut embolà, o que, perquè, clar, això ho han fet aquests caps de setmana d'estos dies de darrere, no?
Aquests caps de setmana sí que és cert que a les xarxes socials sí que moltes vegades podíem veure com la gent, fins i tot gent taurina, criticava no sols la celebració del festeig com a un festeig multitudinari que no pertoca en un moment com el que estem passant, sinó també que s'havia detectat consum d'alcohol dins de la plaça de Bous i que el mascareta moltes vegades sí, però no ben col·locada, sinó per baix del nas, i que les distàncies de seguretat són molt difícils de mantindre. Què passa? Que aquest cap de setmana, al realitzar l'embolada de Bous, una embolada de Bous, suposa que molts oients hem presenciat el que és una embolada, però per a garantir la distància de seguretat és una pràctica pràcticament impossible mantenir una distància de seguretat.
Clar.
No sols perquè els emboladors han d'estar mantenint el bou quiet per a poder embolar-lo, sinó que damunt molta gent va ajudar a aquests emboladors per tal de mantenir el bou quiet per a poder posar-li el foc a les banyes. És a dir, que és pràcticament impossible poder mantenir les distàncies de seguretat.
En aquest cas, el que també han sol·licitat és que pels fonaments legals i les raons exposades se'ns facin arribar els informes realitzats per la policia local de Vila-real. No els fan arribar els informes a l'oposició de lo que està passant cada fin de setmana a la plaça de Bous?
No, nosaltres en un primer moment, quan es decidís plantar la plaça de Bous, ja s'assabentem per la premsa. De fet, està clar que és un equip de govern amb una majoria absoluta i que pot fer el que considere, però sí que és cert que com a membres de la corporació municipal considerem que podem assabentar-nos abans que els mitjans de comunicació dels esdeveniments que van a produir-se en el nostre municipi, bàsicament perquè a mi sí que em crea certa, en aquest cas, vergonya, que anar per carrer i que em diguin «Oh, el teu poble va muntar una plaça de Bous», quan, per exemple, a Onda o a Betxí o a la Vall d'Ussó, que són pobles de gran tradició taurina, ni tan sols s'han plantejat aquestes mogudes. Però, bo, donat que ens assabentem per la premsa, després el que sí que intentem és demanar informació, perquè sabem que la policia local ha de fer informes dels esdeveniments que es produeixen i que ells són figures presents, igual que es fa un informe després de la realització d'un concert, vull dir, no és una cosa estrambòtica. Nosaltres el que sí que sol·licitem és poder veure aquests informes de la policia local, donat que sabem el que estem comentant, no? que hi ha molta gent que s'ha queixat de que les distàncies de seguretat no es mantenien, que estava produint-se el consum d'alcohol. Aleshores sí que demanem que se'ns faciliten aquests informes per veure què és el que la policia, el que és, són les autoritats, el que han plasmat en aquests informes.
També demanaven i volien saber quan havia costat la festa del 9 d'octubre, que era a càrrec de l'Ajuntament de Vila-real, no?
Sí, perquè segons també van comunicar en premsa, això era una decisió d'una empresa privada de vindre així a posar la plaça de Bous i que el nostre Ajuntament tan sols havia facilitat que es poguera fer i l'espai, etcètera, no? Nosaltres el que volíem saber és que, com a premsa, va eixir que el dia 9 d'octubre sí que seria patrocinat per el nostre Ajuntament, perquè seria un acte de participació de penyes i tot això. Doncs el que demanem és saber quina despesa econòmica ha suposat això per a totes les vilarealenques.
També li han, permís de la seva diputada a les Corts, Mònica Álvaro, també han demanat una sèrie de coses, no? El que ha demanat Mònica Álvaro és...
Sí, nosaltres hem demanat així els informes de la policia local i com que sabem que els festejos taurins també són coberts per la policia autonòmica, la nostra companya Mònica Álvaro també ha demanat els informes que la policia autonòmica ha recollit allí en la plaça de Bous, i també abans d'això, quan s'assabentem d'aquesta notícia de Bous que nosaltres compartim amb la nostra companya, ella també demana quina ha estat la sol·licitud realitzada per l'Ajuntament de Vila-real relativa a les activitats taurines del municipi per als propers mesos i en quina data es van sol·licitar aquestes autoritzacions sanitàries. I també quin és el protocol sanitari en el que se basen aquests festejos. Per què? Perquè sí que sabem que en un primer moment el que es demana des de l'Ajuntament de Vila-real és la celebració d'aquest festeig taurí amb una capacitat de 800 persones, però que en un primer moment no se li autoritzen les 800 sinó 400. I d'aquest fet, no? D'aquesta restricció d'aforament, no hi és res a la premsa de... Finalment, degut a les mesures sanitàries que tenim actualment, a la situació sanitària, doncs, havíem sol·licitat 800, però en tindrem 400. Això no es diu. Això simplement es diu. Dies després, per a dir que finalment l'haver muntat este festes taurí no hi serà rentable a l'empresa si no li deixen arribar a l'aforament de 800 persones. Aleshores, nosaltres ens sobta un poc perquè s'han, des de la Conselleria de Justícia, que és qui té la competència en els festejos taurins, es va llançar una línia d'ajudes per a les ganaderies de bous braus, i aquestes ajudes el que fan és, com tantes i tantes ajudes que estan llançant-se ara per a diversos sectors, és a dir, evitar que tanquen, evitar que aquests sectors s'arruïnen, però no fan accions per a que es lucren. Simplement són línies d'ajudes que eviten el seu tancament fins que la situació millore. El fer un festeig taurí d'esta magnitud en un moment com el que estem per intentar lucrar-se, doncs nosaltres no entenem el que està passant. I més en un cap de setmana com el que acabem de passar, on seria el cap de setmana de Fira d'Onda, on tota la població d'Onda estava desitjant i fins i tot es podia fer palès en els carrers eixes ganes que tenia la gent d'Onda d'eixir de festa, d'eixir, i que han vist com les mesures, degut a la situació sanitària que té el municipi concretament, s'han vist greument restringides, els aforaments dels bars, la limitació horària. Onda ha tingut mesures molt dures. I mentre així, a uns pocs quilòmetres, estàvem fent una plaça de bous, uns festejos taurins, on probablement, si anàrem a la plaça de bous, trobaríem a molta gent d'eixa població. De Onda, Betxí, la Vall d'Ussó, pobles amb gran tradició taurina.
Maria Fajardo, portaveu del grup municipal Compromís, moltes gràcies per haver-nos explicat això i veurem a veure què tal si contesten a el que vostès els han preguntat.
Moltes gràcies i estarem encantats de compartir la resposta que hàgim rebut. Gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Sabes que ya puedes disfrutar de la carta completa en McDonald's?
¿Ha vuelto la Signature Queso de Cabra?
¡Sí!
¿Y para mí, que soy un chicken lover?
Pues la American Style Chicken, Tenders...
¿Cuándo quedamos?
Este finde. Vamos a McDonald's Ciudad del Transporte, Castalia, Salera o Villarreal.
¡A todos! Además, los servicios en salón, terraza, macauto y delivery son con entrega segura y sin contacto.
On quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¡Otra vez no!
¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11.
¿Pero cuándo?
El 15 de octubre.
¿Y el teléfono?
El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Allà a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto.
Hey.
Nada de esto fue un error.
Avui anem a sumar-nos a este homenatge que se li fa a Maria Moliner, i qui millor per explicar-nos qui és Maria Moliner que Santi Cortells, que ell és professor de llengua. Bon dia, Santi.
Bon dia, pues sí, com moltes setmanes així parlem justament de llengua. Avui jo crec que des d'esta ràdio ens hem de sumar també a l'homenatge que li fa la Universitat de València a Maria Moliner. I ella pues, és una dona molt gran que va néixer en el segle XX, no? En l'any 1900, i va fer una obra mestra que es va publicar l'any 1954, que és el Diccionari d'ús. Uh-huh. I el Diccionari d'ús doncs, li hauria d'haver valgut formar formar part d'aquesta acadèmia, de la RAE, estem parlant de l'Acadèmia de la Llengua Espanyola, no? Uh-huh. Però no va poder ser. Va ser Carmen Conde, una poetessa, la primera acadèmica, al any 1979. És a dir, fins a l'any 79, cap dona va ser membre d'aquesta acadèmia. I justament també Carmen Conde, quan la van acceptar com a acadèmica, sabeu que a cada acadèmica... acadèmic, li donen una lletra. Uh-huh. Ella va dir que la primera acadèmica hauria d'haver sigut Maria Moliner, que va fer-hi sa gran obra mestra, que és el Diccionari d'ús. Un diccionari d'ús, per molt ràpid perquè m'entengueu, és un diccionari que fa compte del que es parla al carrer. Ja hem parlat d'això alguna vegada, sí. Una cosa és un diccionari normatiu, que uh-huh. són els diccionaris de la RAE, i una altra d'ús, no? Per exemple, ella va incorporar la paraula quiosco en K, perquè era com s'utilitzava, i això queda reflectit, no vol dir que perquè estigui al diccionari ho puguem utilitzar així, però ja reflectís el que hi ha al carrer. I aquesta obra és tan immensa, és tan gran, que fins avui en dia les filòlogues, per això és la Facultat de Filologia Hispànica de València la que li fa este homenatge, organitzat per dues professores, i també amb motiu del paper de la dona també en el món de la cultura i en concret de la llengua. Hem parlat moltes vegades del llenguatge igualitari i de les 500 persones que han format part de l'Acadèmia Espanyola de la Llengua, només 11 han sigut dones. Per tant, aquest dèficit s'ha de corregir ja, i per això jo crec que havíem de fer necessàriament aquest homenatge així.
Ens havíem de sumar.
Ens havíem de sumar. Uh-huh. Una quarta part en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua són dones, una quarta part més o menys. És una miqueta més alta que l'espanyola, però encara jo crec que en totes les acadèmies n'hi ha molt de camí per fer.
Fet aquest homenatge a Maria Moliner, que s'ho mereixia i com no, havíem de fer-li'l, anem a parlar d'avui d'onomàstica, toponímia i antroponímia.
Sí, perquè l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va publicar ja fa anys el que s'anomena el corpus toponímic, i en concret el corpus toponímic de Vila-real. Què vol dir això? Són noms de llocs. Toponímia són noms de llocs. Tot el que està situat en un lloc determinat ho anomenem toponímia. Antroponímia, i d'això jo crec que ja ho podríem deixar per un altre programa, són noms de persona. Per exemple, el meu cognom, Cortell, d'on ve? Com s'origina, quina uh-huh. història té, uh-huh. o el teu, o el de qualsevol, no? Això seria antroponímia. I l'onomàstica és, en general, tot l'estudi dels noms propis, és a dir, no de les paraules que utilitzem en la llengua, sinó els noms propis de carrers, de torres, de rius i coses així, que és el que anem a parlar avui.
Avui anem a parlar, entonces, de onomàstica.
Onomàstica en general, i en concret de toponímia.
Pues tenim la primera paraula, que és la paraula raval.
La paraula raval, precisament, si n'hi ha dos d'importants, ve de l'àrab, arrabat, que vol dir barri. Normalment el diccionari el que es diu és que se referia a una part de la població que estava extramurs, no? O una part extrema de la ciutat. Fixeu-vos que jo crec que el Raval de Castelló, per exemple, uh-huh. que actualment és el Raval de Sant Pasqual, doncs este ja apareix en documents del segle XIV. El Raval del Carme, que jo he trobat referències a d'ell ja en el segle XIX, per què se diu Raval del Carme? Perquè l'ermita on estan ara els franciscans era una ermita dedicada a la Mare Déu del Carme. Uh-huh. I això es continua dient així. Després n'hi ha ravals històrics, com el de Santa Llúcia i el de València, que era la part d'on acaba València, i que avui en dia encara no posa carrer. En el Raval del Carme posa Raval. Raval del Carme. Perquè, com he dit moltes vegades, els noms propis, siga de llocs, toponímia, o siga de persones, antroponímia, fan referència a la seva història. Són independents de l'ortografia moderna, etc. Són simplement, per exemple, en la Mayorasga s'escriu a millatina. Per què? Perquè fa referència al seu origen històric. I dona igual que avui en dia això siga una jota, perquè la paraula fa referència al seu valor històric.
Mm-hmm. Després tenim l'axiamo.
L'axiamo, molt curiós, perquè ve del llatí ecceomo, que és una escena de la passió, ahí teniu a Jesucrist, però per una deformació, per la evolució de la llengua, doncs acaba convertint-se en ecceomo. I la referència la teniu al padró de 1813, d'este carrer.
Uh-huh. I, però tot el món diem carrer Laxiamo.
Tot el món continuem dient
Laxiamo. Carrer Laxiamo.
Ahí sí que posa la referència llatina, però realment el coneix. I podria posar-se Laxiamo perfectament, eh? Uh-huh. Vull dir, això s'ha fet.
Tenim la Torre Motxa.
La Torre Motxa. La Torre Motxa, així, doncs una miqueta buscant en els diccionaris, la més probable que veig jo així és que vinga del llatí mutilu, que vol dir mutilat, troncat, trencat, uh-huh. Com que la Torre Motxa està trencada, no està tota, doncs probablement ve d'ahir. Altres referències, doncs, per exemple, he trobat que en el diccionari diu que Motxa és... quan li falta la punta o l'acabament que li correspon, com si fos un arbre que no té branques. No? Doncs també, probablement, per el deteriorament. També he trobat una altra referència, que és quan hi ha pedres curtes alternades en llargues per a formar la rebranca d'un portal, probablement un dels portals de Vila-real. I doncs, tot això, la més probable, la de mutilat, mutilu, doncs crec que conforma la història del nom de la Torre Motxa.
El pont de la Gallega.
El pont de la Gallega, i aquesta és una, perquè vegeu que són divertits els noms, i direm, per què el pont de la Gallega, no? Pues, bé, resulta que en este pont, fa temps, a mi em van contar que fa anys n'hi havia una senyora de nom Pilar Gallego, i com se dia gallego de cognom, pues, el mal nom li van posar la Gallega. I ella treballava ja de guardabarrera, és a dir, per avisar passar o no a la gent que anava als conreus que n'hi havia a l'altra banda, de tarongers i tot això. I aleshores, moltes vegades, els llauradors se quedaven parlant en ella. Ella tenia una caseta allà al costat on vivia, estava contratada per la companyia de ferrocarrils, que per recordar una miqueta a Vila-real van arribar al 1862, per tant esta dona ha de ser posterior, no, al 1862, i en honor a esta dona li continuem dient, encara avui en dia, molts anys després, el pont de la Gallega.
El riu Millars?
El riu Millars és un altre que no podia faltar, no? La traducció, l'adaptació al castellà ja és una miqueta clara, Mijares, perquè no li diem Millares, perquè això ve de Mijares, de mijo, és a dir, de mill en valencià, que és un cereal que sembla ser que probablement es conreava doncs, al llit, a la vora del riu, no? I d'ahí del mill que probablement es conreava, doncs ve la paraula Millares. Així ho explica almenys el romanista Joan Coromines, que també ha fet un gran diccionari.
I el riu Sec?
El riu Sec és un altre nom curiós perquè és un riu que va canviant de nom segons on estàs. Això també passa a vegades, sobretot en els rius, no? Sembla ser que el naixement és a Tales. A Tales no, és a Alcúdia de Veo, no? I aleshores, en el recorregut de Alcúdia de Veo fins a Tales, se li diu riu de Veo. Després, des de Tales fins a Betxí, li anomenen riu Sonella, riu de Veo, riu Sonella, i ja quan passa per Vila-real se li coneix com a riu Sec, i quan arriba a Borriana se li coneix com a riu Anna.
Anna.
Aleshores, Cerde. És un riu amb quatre noms.
Que curiós. Algo que també m'ha llamat molt l'atenció sempre és el barranc de Ràtils.
El barranc de Ràtils, i fas bé de que te cride l'atenció, perquè sembla ser que és dels topònims més antics documentats a Vila-real, tan antic com en el document de llicència de 1314. Creua tota la partida de Pinella i bé, el filòleg Joan Coromines, que he dit abans, en el seu Onomasticon Catalanae, fa derivar el nom de l'antic àrab Ràtil, que ve del verb ràtel, que vol dir sopesar o ser penjat. D'ahí ve la paraula també balança, que també és el nom d'un impost que es pagava precisament per el dret de cultivar determinades terres, que probablement d'ahí vinga el nom. I és el dels topònims més antics de Vila-real, justament.
Uh-huh. El barranc de l'Espaser, qui se no se no el situa?
Està a banda dels cursos fluvials, dels rius, del riu Sec i dels Millars. El barranc de l'Espaser és la segona depressió més important després del barranc de Ràtils que acabem de dir, i és la part extensa i inclinada forma part del terme de Vila-real. S'inicia així en la partida de Madrigal, a prop del vell camí de Vila-real cap a Onda, I després acaba en la partida de Pinella, que ara direm també l'origen. N'hi ha gent que ha dit que si ve de passer, d'esparver, que és un falcó, d'esbarcer, que és una planta. El document més antic el tenim a 1611, perquè era propietat d'un ferrer Pau Guardiola, i per això algú ha dit que si ese home faria espases o què, però això és un poc una teoria, no? I un dels propietaris que n'hi havia a prop d'esta zona tenien com a cognom precisament Espaser, i diuen que si, el més probable és que vinga d'ahí, justament.
La sud del riu Millars?
Bé, la sud ja sabeu que ve de l'àrab, que vol dir barrera. Hi ha per ahir un camí dels Assuts que va a Vila-real, Almassora, Borriana, que és, forma part d'ell la ruta botànica, que sabeu que hi ha hagut un incendi malauradament este cap de setmana. I bé, com és molt curiós, sobretot a la sud del riu Millars, perquè se fa referència ahir en el nomenament dels sequiers encarregats del seu manteniment, i és el document més antic que n'hi ha de relació de noms d'habitants de Vila-real. És del 1307, tan antic com el 1307.
Wow.
I ahí tenim noms, els noms dels primers pobladors de Vila-real. Seria curiós també un dia que parlem d'antroponímia
veure aquests primers noms que estan documentats,
I quins cognoms tenen i tot això, seria molt curiós.
Molí Bisbal.
El Molí Bisbal està, acabem de parlar d'ell en aquesta ruta botànica. Així al poble també el coneixem com el Molí de les Tatxes. Bisbal sembla ser que va ser un dels primers propietaris, si no el primer, que era un escultor. No té res a veure en el cantant este actual d'Operació Triunfo.
Però com que tot el món mos sona, s'ha posat de moda.
I Tatxes perquè se feien claus allí per als caixons de fusta per a fer taronges, que era una fàbrica de Tatxes, de claus.
Després tenim un altre, val? I jo sóc més de dir Avinguda Cedre, no sé si hi haurà gent que dirà Camí del Cedre, però jo sóc més de Avinguda al Cedre.
Sí, perquè a l'Avinguda del Cedre, a l'altra banda del tren, li continua el Camí Cedre que va fins a Borriana. Aleshores, té el mateix nom perquè és la continuació, en realitat. Bé, sabeu que en molts horts, els que vos heu criat en les alqueries i tot això, n'hi havia el que s'anomenava els arbres marxers. Els arbres marxers, tu tens una plantació de taronges, d'oliveres, del que siga, però al marge tens un arbre que a vegades eren centenaris, que pot ser, no ho sé, qualsevol tipus d'arbre, un xiprer, que diu, així, en el pi este, està a l'hort de no sé qui. I aleshores, aquests arbres tenien noms de el pi, del tio, no sé què, coses així. Això ho haureu conegut. Doncs bé, sembla ser que a començaments del segle XVIII hi ha documentada una referència a aquest arbre insòlid, en les propietats d'una persona que era Pau Benlloc, que era mossèn Pau Benlloc. I ahir n'hi havia este cedre, que és un arbre, i d'ahir ve el nom.
De l'avinguda Cedre, i després de la via era Camí Cedre.
Exacte.
El jardí 20 de febrer.
Doncs també en esta avinguda, precisament, 20 de febrer va ser quan se va fundar Vila-real, al 1274, i d'ahir el nom. Molt fàcil.
Pinella.
Pinella, la partida, no? Dona nom també a una geganta, a un dels gegants que tenim així, ja sabeu que és Jaume i Pinella, Pasqualet i Mari Gracieta. Doncs bé, hi ha diverses explicacions. Una seria que ve de la paraula pi, no? I aleshores, com que la terra en aquesta zona era aixina grumollosa, que recorda la pinolla floral dels arbres, estos, doncs d'ahir. La documentació més antiga és del segle XVII, que també fa referència a un tal Luis Pinella, que tenia terres en esta zona. Probablement entre una i l'altra jo me decantaria més per la de Luis Pinella. Luis Pinella, que dona nom a, com que tenia terres ahir, a esta partida tan nostra.
Jo tinc al costat de Pinella, entre parèntesis, dos poblacions, que és Denia i Vila-real.
Sí, perquè el corpus toponímic de l'Acadèmia Valenciana, en tots aquests topònims diu en quins pobles apareixen. I sembla ser que Pinella també apareix, no sé si serà allí un carrer o serà una altra cosa, i també apareix a
Denia.
Són els pobles en els que apareixen aquests noms que estem citant.
En la partida Madrigal, o Madrigal.
Bé, doncs Madrigal, això és una varietat de margarida silvestre, que en llatí és camomila matricària, i que en àrab s'anomenava herba matrical, que probablement seria endèmica a la zona, i de l'àrab, doncs bé, la paraula madrigal.
Uau, no, i si no ni me l'imaginava. Solades.
Bé, ja sabeu on està, no? Acabem de parlar ara de del Cedre, no? Uh-huh. Doncs anem cap allà, cap a Borriana, estan les Solades, que ja el nom és bastant clar, no? El diccionari diu: part de terreny baix, de terra grossa, que conté dipòsits de materials procedents del pas de l'aigua. Com per allà a prop passa el Millars, doncs d'ahir Solades.
Carinyena.
Esta és clarament per el cognom d'un dels propietaris de la zona, ja en un en edat moderna, prou recentment.
I el Pla Redó?
Bé, és una extensió molt ampla de terreny que fins a la segona meitat del segle XIX estava pràcticament dedicada o al cultiu de vinya o terra campa. I doncs probablement per la seva forma, no? D'ahí ve la paraula. I hauria moltíssimes més per parlar, però ja ho deixem per a un altre dia, si voleu, perquè són curiosíssimes.
Sí, i sobretot perquè d'alguna manera facin un repàs a la gent que estic escoltant-nos de tots estos noms que han anat parlant i d'on venen.
I d'on venen, no? La Mayorazga l'hem citat, la Llum de Tol, el Mas de Perona, que els masos tenien noms, el Parany de Mingarro, el Xop de Nius, la Senda Pescadors. Podríem parlar de carrers, podríem parlar també de zones, de barris, camins, de rius, barrancs.
Sí, a mi m'agradaria molt que el férem un altre programa d'estos barris, barrancs, barrios, finques, séquies
també.
I que anem situant a la gent, si té pareix.
Sí, la séquia de les Argamasses, perquè se diu séquia de les Argamasses, no? Que també està en este camí que acabem de comentar, no? La ruta botànica. I tot té tot el seu motí. No, és perquè sí.
Pues així no quedem. Santi Cortells, moltes gràcies per haver-nos fet partícipes de tota esta sabidoria que tenia que ser esta, que tenies que donar-nos a conèixer a tota la gent que diem mil voltes aquestes paraules i que realment no esperem a saber d'on venen.
Sí, però és important, no?, fer un repàs, perquè fins i tot el nostre cognom, jo he trobat a gent a vegades que he tingut en classe i li dic: el teu cognom ve de tal, i diu: ah, no ho sabia. I diu: més, el teu cognom ho has de saber. Però és important que ens preguntem, perquè tot té un motiu, no? Així a Vila-real, doncs la majoria de noms que he dit venen del llatí, però alguns venen de l'àrab, no? Perquè també va haver presència àrab, i a vegades venen d'altres llengües, és a dir, fins i tot podríem trobar-ne de previs a la romanització, per què no? I això s'ha trobat en alguns, sobretot topònims, perquè els topònims sobreviuen a les llengües que van passant per aquest territori, perquè si ja se dia així, doncs es continua dient així.
Pues en Isa quedem, en esta nova cita que podrem tindre, disfrutar de que Santi Cortells vinga i es ho conte. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Estàs a la 92.2 FM.
Els dies 19 i 20 de novembre les pimes de la comunitat tenen una cita amb la quarta edició del Congrés Go Global a Fira València. Impuls i assessorament de la mà de les cambres de comerç de la comunitat i base internacional i ISEX Espanya. Conferències i reunions amb més de 30 compradors internacionals. Accedís a la web www.goglobal.com i dona el pas definitiu cap a la internacionalització.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Pero y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Con las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I ara tenim a l'altre costat del fil telefònic el president de la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Vicent Nogaroles. Molt bon dia, Vicent.
Bon dia, què tal?
Bueno, un poc en el foco de totes les miraes de tota Espanya. Bona, resulta que ens han fet... Bueno, ens han fet un poc ressò a tot arreu de tot el país d'Espanya, tota Espanya, per la polèmica celebració d'un bou embolat en Villarreal en plena segona olejada de pandèmia sense distàncies de seguretat. Això és el que s'ha mostrat a tot arreu d'Espanya. Què li pareix a vostè aquestes imatges que s'han mostrat?
Bueno, pues el primer apunte que te tinc que fer i que tots tenen que saber és que això és un muntatge, no la situació, sinó la forma en la que se li ha donat difusió per part de la promotora d'esta desinformació, que és Aida Gascón. N'hi ha que recordar que Aida Gascón és la presidenta d'Anima Naturalis, que és una entitat antitaurina. Uh-huh. Per cert, també n'hi ha que recordar que Aida Gascón la cessaren i la tiraren per la porta de darrere del PACMA per utilitzar la financiació d'este partit per a béns propis. Entonces, això m'ho diu també la classe de persona que és esta senyora. I esta senyora ha difundit un vídeo, estigué en Villarreal, se colà en la plaça, i damunt i sense mascarilla, ella que va pregonant el bon fer, ja és en un vídeo sense mascarilla, i diu que no s'estava realitzant tot com toca en Villarreal. És tot un muntatge perquè tot té una explicació. N'hi ha una ordre que se treballa durant aquest hivern per part de la Federació de Bous al Carrer, junta a la Generalitat Valenciana, per a poder donar bous en circumstàncies com les que tenim ara mateixa. Uh-huh. I en aquesta ordre, un dels punts clarifica molt bé que si en certs moments de l'activitat taurina no se pot mantenir la distància de seguretat, el moment de l'embolà és un d'ells, simplement n'hi haurà que fer utilització de la mascarilla. En aquestes imatges que s'estan transgiversant i s'està venent per ahí com una informació errònia, demostra que van tots en mascarilla. Per tant, la quadrilla d'emboladors i els col·laboradors d'esta quadrilla que realitzen l'embolada d'Ixegou no estan en ningú moment fent algo que no mos diga la ordre publicada per la Generalitat Valenciana.
Uh-huh. Vostè sap que este cap de setmana hem estat en Telecinco, en Antena 3, i precisament este matí encara s'arrastrava esta polèmica. Vostè li consta que aquestes imatges han estat donades de la mà d'esta senyora?
Claro, que supos que sí. A més, nosaltres hem fet ja una reclamació a la Generalitat Valenciana respecte a esta manipulació de fets. Ha hagut una activitat, ha hagut una embolada d'un bou, n'hi ha alrededor de 15 o 20 persones que, per supost, no guarden la distància de seguretat, però també n'hi ha una ordre que diu que si no se manté la distància de seguretat en certs moments com és este, les mascarilles són obligatòries, i això és el que s'ha fet. Per tant, esta senyora, la entitat a la que representa, els mitjans de comunicació que estan fent tot lo possible per tirar per terra la llavor del bou al carrer, la llavor de l'empresa organitzadora, la llavor de l'alcalde i tot el seu equip de govern i de l'Ajuntament de Villarreal, el que estan fent és mentira. Això no entra dins de lo que jo entenc com a periodisme. Jo crec que els periodistes se tenen que informar molt bé antes de llançar una notícia.
Han de contrastar almenys aquestes informacions. Clar, a mi el que me pareix molt arriesgat és que fora ella la que se colara, perquè és una persona coneguda, no?
Pues sí, pero hoy en día, pues bueno, tienen en cuenta que van en tocha y mascarilla, la entrada al recinte, pues ella entraría y ningún se donaría cuenta quiera. Tampoco cree que puguen, si va a asistir a un espectáculo, pagar la segunda entrada, tampoco es más a, es algo que tengan que tener mucho en cuenta. Lo que sí que se ten en cuenta es cuando veos alguna imagen que tenían también por las redes sociales de ella en la grada, sense mascarilla, diguent el que està ocorrent allí, i quan allí no està ocorrent res, allí està ocorrent un espectacle legal, un espectacle amparat per la Constitució espanyola, un espectacle regulat per un decret autonòmic i per la Generalitat Valenciana, i en circumstàncies com les que són ara, unes circumstàncies sanitàries diferents, que ens fan un espectacle diferent, pues nosaltres acomiadem i fem l'espectacle tal com ens diu la Generalitat Valenciana. Per tant, la gent del BOU, els taurinos, els organitzadors, tenen que estar ben tranquils, que no s'està fent res, que no mos diga la Generalitat Valenciana i no mos diga el decret actual de BOU al carrer.
Claro, perquè el fet de que aquesta senyora ho denuncie i que esta vegada s'hagi fet tant de ressò, té alguna intencionalitat contra esta població o contra esta zona?
Bueno, total, però ja no contra la població, contra la zona, té algo en contra del món del bou. Vivim en una societat en la que se manipula tot el que siga referent al món del bou i precisament els mitjans de comunicació estatal o públics pues no ens donen la cobertura real que se tindria que donar. Per què no han vingut a veure Villarreal una vespre de vaques? Per què no han vingut a Villarreal en altres anys quan ha hagut una festa completa? Per què no s'han fet ressò d'aixes 30 o 40 mil persones que poden passar per Villarreal en maio quan fan l'encierro o qualsevol altre puesto de Bogal Carrer? Sempre se busquen la notícia errònia, la notícia que desprestigia, la notícia que tira per terra, i de fet la prova la tens que no s'han ficat en contacte amb ningú de l'organització per a corroborar si és de veres o no és de veres la informació. És de moment l'han llançat, han creat la polèmica, que és el que busquen, i de moment ja se crea aquest caldo de cultiu negatiu en contra del món del bou.
Clar, però algú també li haurà tingut que obrir la porta a aquesta senyora i haver-la facilitat totes aquestes vies.
Claro, ells treballen per a uns col·lectius antitaurinos que estan financiats, això la Fundació del Toro de Lídia té un treball darrere de tot això que ho ha demostrat moltes vegades. Hi ha empreses holandeses, hi ha empreses belgues, sobretot són empreses d'aliments per animals, per a gossos, per a gats, totes aquestes empreses que ara tenen un supermercat en torno als animals, pues són les que subvencionen aquest tipus d'entitats com la que representa Aida Gascó. Totes amparades en la mentira i en donar notícies falses per algo que a ells els interessa tindre viu, perquè també te vaig a recordar que ells, sense el món del bou al carrer, possiblement perdrien molts d'ells la seva forma de vida, ja que ells viuen a costa de tirar per terra la llavor del festeig.
Vostè li recorda en algun altre moment en què Aida Gascó, esta senyora, hagi tingut tanta repercussió algun altre moment que ella hagi denunciat?
Sí, bueno, en Holocau del Rei, recordem fa 3 o 4 anys, crec que va ser això, fa 3 o 4 anys ja tingué un moviment d'antitaurinos, s'encadenaren al Piló, estigueren allí fent molt de ruido, ja te dic, ells van seguint, és la seua faena, ells viuen d'això, a ells es paguen per fer un seguiment de tots els festejos de bous que se fan en Espanya, i claro, ara mateixa no hi ha festejos en Espanya, ni hi ha un poble com és Villarreal molt tirat avant, hi ha un alcalde molt valent que ha tirat avant la festa del bou, i claro, ells fiquen el suís en Villarreal, ells volien que no se fera ningú tipus de bou. El que jo me pregunto i li preguntaria si tinguera l'ocasió a d'ella, perquè no, en vez de perdre el temps en aquestes mentides i en aquestes fal·làcies, perquè no s'acosta alguna ganaderia autòctona, de les que tenim així que estan patint tant perquè no tenen mitjos econòmics per donar de menjar als seus animals, perquè no van a preocupar-se, pregunten als ganaderos si necessiten alguna cosa, si necessiten algun tipus d'ajuda econòmica o física. Això és a lo que se deurien de dedicar si de deberes foren defensors del benestar animal.
Vostè sap que este matí ens han fet, ens hem adonat de que hi ha una ganaderia a Vila-real en què l'han multat 100.000 euros. No sé si a vostè li ha arribat això als oïts.
Sí, sóc conscient.
De que este fet s'ha produït, no? És dir, no sé si és un moment massa idoni pa que una ganaderia pugui suportar esta embestida en esta multa, no?
Pues no, la veritat que no. La situació en la que estem actualment és una situació en la que tant les administracions com tota la gent que forma part del entramat del món del bou, pues té que tindre un poquet de consideració, té que tindre un poquet de vista i ajudar-nos entre nosaltres. No són moments ara ni de per una banda ni per altra, de ninguna de les bandes d'entrar en aquestes qüestions ni entrar en aquestes traves. Si uno ha fet alguna irregularitat, per supost que la té que pagar, no soc jo el que diré que el que no faci les coses bé no tinga que pagar-ho, però a lo millor n'hi ha coses més importants ara que fijar-se en aquests temes.
En este cas, també es llamava l'atenció que duraven tot el mes d'octubre, ha estat en marxa la plaça de Bous i quasi finalitzant este mes, que serà quan estarà la plaça de Bous, ha esgueixit esta polèmica d'esta manera tan forta, no?
Bueno, però ja te dic, la polèmica l'alimenten ells mateixa, ells necessiten, estos col·lectius necessiten alimentar de notícies falses i d'odio, necessiten alimentar el seu objectiu. El seu objectiu és acabar en la festa i per això necessiten notícies. I com no se dona en el 99 dels casos que busquen ells alguna problemàtica en algun festejo que se realitza en la Comunitat Valenciana o en altres parts d'Espanya, com no és cert tot el que diuen i tot el que volen donar a entendre a la societat, pues necessiten de la mentira, necessiten buscar i crear ells mateixa un episodi erróneo de lo que és la realitat del bou al carrer.
Jo li diria perquè si ara té que plegar la plaça d'ací, per si vostè sabia o tenia coneixement de que tindria alguns altres contractes esta empresa als voltants d'ací de Vila-real. No sé si ha sigut una forma de trencar aquestes possibles negociacions i per poder muntar-lo a l'altre puesto.
No. Jo crec que, a més, ja estem molt preparats a aquest tipus de difusió de notícies falses. Els taurinos tenim que estar preparats a tot això. Els alcaldes jo crec que són valents, tenim que tindre alcaldes valents i són taurinos de neveres, com ells diuen, i això no pot deixar-los en evidència. O sigui, que esta senyora diga això, bueno, pues a mi... Pues sí, te preocupa, te molesta, te indigna, perquè és una mentida, però també, com t'ha dit al principi de l'entrevista, pues bueno, és un perfil de una senyora que estava presidint el PACMA i la tiraren del seu propi partit perquè va robar els ingressos del seu propi partit. O sigui, això ja te diu la classe de persones que integren estos col·lectius. Mm-hmm. Són persones que no són netes, no són clares en la vida.
Uh-huh. Vicent, vostè, si tinguera que no sé, que alentar a un alcalde per a que continue en este donar permís per a que feren les places, què li diria?
Bueno, jo li diria que agarre l'exemple de l'alcalde de Villarreal, del senyor Belloc, un alcalde exemplar, que jo me'n recordo que participàvem nosaltres junta a la Federació de Bous al Carrer en aquelles primeres reunions del mes d'abril, i ja mos deixa clar que contarem en ell per a organitzar festejos de Bous al Carrer, i bueno, si un alcalde és votat per els seus veïns de manera tan contínua i de manera tan forta, és per algo, i precisament així ho ha demostrat el nostre alcalde Belloc, un tio en unes condicions nates per a tirar avant per el seu poble, i això és el que tenen que fer tots els pobles, estar animats perquè la gent del bou va estar en ells i no estan a soles. De la federació a la que jo represento, per supost, estarem sempre al seu costat per a qualsevol ajuda que necessiten, com ha passat en el cas de Vila-real.
Uh-huh. I que estiguen, i per als que després de fer esta festa estiguen preparats per a que els caiguen per tots els costats, què li diria?
Bueno, pues que es algo que desgraciadament, i no hauria de ser així, tots els aficionats al món del bou estem vivint una època molt nefasta, estos últims anys, ja duguem una dècada molt contrària al món del bou, però sobretot estos últims anys estem vivint una situació molt dramàtica, se mos ninguneja, se mos priva de les nostres llibertats, se mos insulta, se mos agredix, Això és algo que tenim que capotejar, compogar, mentre canvia la situació, buscar la forma de desmentir tot este tipus de mentides que s'infundixen sobre nosaltres i sobretot treballar per a estar en vanguardia dels nous temps que ens venen, perquè l'única manera que tenim de continuar avant és treballant i ficar-se al dia i fer les coses millor que mai. Però en això te vull dir que ni mucho menos se donen per acobardats ni per perduts. Tenim molt de futur, jo sempre dic que tenim molt de futur per davant i treballem precisament per això, per el futur del bou.
Vicent Noguerol és president de la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies per haver entrat i haver-vos aclarit aquests temes i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i ànimo. Bon dia.
La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo.
Pues bien, María, ¿has sentit el que ens ha dit el president de la Federació de Penyes del Beu al Carrer? És difícil, per un alcalde prendre una decisió i després ser un poc la diana de tot el territori espanyol, no?
El focus també d'atenció, no? Com bé ha dit el president Nogueroles, que és el president de l'Associació de Penyes Taurines, no?, de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, pues malauradament durant els últims 10 anys, en l'última dècada, pues ha segut els Bous al Carrer pues un focus, no?, d'atenció de gent, no?, que ha volgut fer mal en aquestes visions, i a lo millor és contrastar, no?, lo que s'està produint a lo que no.
En este cas, el que sí que ha dit i que a més ha corroborat i no s'ha amagat per a res ha sigut en la figura d'Aida Gascó, eh?
Sí, crec que altres voltes que hem parlat en ell ja ha anomenat també a esta activista, diguem, de PACMA, per altres motius. Ara mateix no me recorde, però sí que ho ha pronunciat a voltes quan hem parlat en ell.
Jo m'he quedat prou sorpresa quan directament ha anat a per esta figura, inclús ha dit el fet de que se colara inclús ella en la plaça i a més que la vegueren en les grades de la plaça de Bous, dient-me ell mateixa que era Aida Gascó que incomplia les normes i no portava la mascareta.
Clar, és que jo també pense que una persona, si no t'agrada el bou al carrer, no tens l'obligació d'anar. I si a tu t'agrada, pues bé, però tampoc facis mal en la intenció, perquè això és mala imatge ara mateix pa Vila-real, pa la gent que mos envolta, pa la Comunitat Valenciana, sobretot, no? No crec que siga de bona ciutadana tampoc fer això, no? No m'agrada tampoc.
En este cas, també estava dient-nos que Aida Gascó va tindre que abandonar l'antigua formació a la que perteneixia per lucrar-se personalment. En este cas, Aida Gascó i Vicent Nogueroles han arribat fins a un punt en el que a nivell personal estan prou enfrentats, eh? En fi, Maria, tenim alguna cançoneta per acabar avui?
Pues sí, no sé si avui han escoltat les cançons, però a nit me vaig a recordar de Julieta Venegas. Tu te recordes de Julieta Venegas, Susana?
Ah, sí.
Sí, veritat?
Pues
avui, com tot el dia, hem acabat en ella. Ah, és que m'està dient Víctor, Susana, diu, t'has passat tot el dia cantant una cançó que esperes que acabi en ella. Malauradament, eixa cançó ja ha sonat, Víctor, perquè si duc xulant-la tot el matí, pues, òbviament, ha sonat ja. Però ens acomiadem pues, en esta.
Que no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa. No.
Molt xula, eh? La cançó que has elegit, a més, jo suposo que tots els oients que tenim en este moment els encanta. Són i 50, no? Quasi a punt d'entrar les dues del migdia. Maria Ventura, demà...
Més i millor, com sempre.
Esperem que se reconcilien, que no tinguin polèmiques, que tot el món intentem deixar un lloc al que els agrada els bous i als que no els agrada. Per favor, passeu-vos-ho bé. I ara a vosaltres vos deixem el nostre company d'esports, Javi Mata i Víctor Rubio, que de ben segur van a contar-los coses que els interessen molt. Fins demà, les 12 del migdia, en punt, així, en tots vostès.